Temps de tertúlia, la tertúlia del Gall del Monestir de dijous en companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Domènec Miquel, avui no et faré el salt. Molt
bon dia.
I Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia,
obrirem donant-li la paraula al Domènec Miquel, perquè ha arribat...
No, sí.
Ha arribat picant la cresta i vull que ens aclareixi el tema de l'escultura del Pep Codó al turó de Can Mates. Com a fidel oient, vas estar escoltant la tertúlia de divendres passat, sí. Oi que sí? I has vingut una mica allò...
No, simplement diguéssim que de vegades...
Informa'ns, a veure...
No, que de vegades diguéssim es parla des de la desinformació absoluta, fent supòsits i fent coses que vull dir... A veure, l'escultura es va començar a muntar el dimarts de la setmana passada. És una cosa molt complexa perquè és una escultura en l'espai, l'estil d'aquestes coses que fa, diguéssim, doncs el Pep Codó, i aquesta setmana no sé si està acabada de muntar, però encara faltava, diguéssim, jo que recordi, em sembla que faltava, diguéssim, encara col·locar una peça. Per tant, diguéssim, no hi ha hagut cap comunicació perquè encara està en procés de muntatge. Una vegada estigui en muntatge ja es comunicarà la inauguració, etc, i es farà la propaganda corresponent, però en aquests moments, diguéssim, encara està en fase de muntatge.
Però no hi ha hagut debat del projecte abans?
De quin projecte?
D'això.
No, a veure, el problema és que el Domènec Miquel considerava que estàvem parlant d'un...
De fets consumats.
Sí, quan sí, en realitat, segons clar, explica el Domènec, clar, encara no està acabada l'escultura, ja estan valorant.
Però abans de muntar-ho es deu haver aprovat un projecte, i per això és suposo, públic o no...
Això em sembla que formava part del pla d'escultura aquest que es va fer ja fa uns anys i tot plegat, i per raons diverses, suposo econòmiques o el que sigui, diguéssim, doncs s'ha anat posposant aquesta escultura, i finalment, diguéssim, doncs s'ha executat.
Sí. Es deu haver aprovat en alguna comissió de govern, sí, això s'aprova sí, normalment, aquestes coses s'aproven a comissions de govern. Sí.
Dit això, ho hem aclarit ja?
Home, suposo que sí, suposo que diguéssim, ara quan vingui el moment de la inauguració ja es farà la propaganda corresponent i es durà fer algun acte i es durà fer alguna cosa, vull dir, no simplement és instal·lar-ho allà dalt, sinó que doncs, és després fer un acte, no?
El que passa és que jo crec que... administrar el temps és, per un periodista ha de ser complicat.
I en aquests temps que corren encara més.
Sí.
Sí?
Jo crec que, diu, espera tu que no m'agafin la notícia, que si ho agafa no sé qui, espera't, hi ha una escultura no sé, i corrent, home, això i ja crea opinió, és a dir, el periodisme de crítica...
A veure, que tampoc no hi ha cap... error, diguem, en la informació. Potser que falti alguna informació concreta, això que feia referència al Domènec Miquel, però no hi ha una incorrecció en la informació. És més, es va parlar amb l'artista, amb en Pep Godó, també.
Sí, però hi ha una informació de que ajuda a que tothom critiqui que allò està mal fet, que feia no sé què, no sé quantos. I això ens crea el complexe de que estem mal administrats. I penso que això no és bo. Jo he vist aquests dies, no sé si abans d'ahir o l'altre, els països més feliços. No sé si veu veure l'estadística dels països que la gent és més feliç. Primera, els països més feliços són països petits. 6 milions, 7 milions, 8 milions d'habitants. No són macropaïsos d'allò. Segona, jo...
És feliç el país o la gent que viu en
el país? La gent que viu, la gent que viu. La gent que viu.
Després... No, perquè que el país petit és no, el més feliç.
La gent que viu en aquest país se sent més ben administrada. Evidentment hi ha temes, si hi ha corrupció, si no hi ha corrupció, si... I per tant, jo crec que el sentiment de que si estem ben administrats o no és el sentiment que ens dona felicitat. Dius, bueno, tu, tinc... Els països nòrdics se senten ben administrats per les circumstàncies que siguin, perquè siguin petits, perquè són més, diguem-ne, en aquest aspecte, més socialitzats o per lo que sigui. I aquesta gent se sent ben administrada. Llavors jo crec que tots hauríem de fer esforços perquè la gent se sentís ben administrada i no fer l'esforç contrari, de dir, mira, aquests tios són un desastre, tu. Vaig l'altre dia no sé què i al cap i em van tenir no sé quantos. Que aquella gent tenen una... Vaig anar... No... I clar, al final t'està creant un ambient d'angoixa. Jo crec que l'ambient de felicitat ha de ser buscar les coses positives. Si et fan una foto quan l'escultura encara no està acabada i et comencen a dir que sembla mentida que hagin fet no sé què, no sé quantos, a la gent com el Domènec, pues sí que mira, ho sap, però la gent que no allò diu, hosti, pues quina porqueria, tu.
No, però mira, diguéssim, per exemple, hi ha hagut un cas que, a més, ha portat això diverses cartes, diguéssim, al director i tot plegat, que ha sigut el cas aquest del monestir, de la propietat del monestir, no? I la idea, diguéssim, que té la gent és de que finalment el monestir és de l'Ajuntament. I dius, no, perdoni, sempre ha sigut de l'Ajuntament, sempre ha sigut de l'Ajuntament. El que hi ha hagut ara ha sigut un intent d'usurpació, però sempre ha sigut de l'Ajuntament, no? I llavors, gent que ha escrit, diguéssim, cartes divertidíssimes, dient, doncs, no volem que sigui de l'Ajuntament, perquè ara no ens pagaran l'IBI. I, escolti, però si l'IBI no l'ha pagat mai,
a més
no el pagarà per llei, diguéssim, perquè és monument nacional, i els monuments nacionals no paguen IBI. Vull dir, unes tonteries, diguéssim, immenses, allò de parlar per parlar. Vull dir que de vegades, diguéssim, home, si tu vols expressar opinió sobre una cosa, la primera cosa que has de fer és informar-te mínimament. I un cop t'hagis informat mínimament, llavors pots donar la teva opinió, però si no, és que és lamentable.
Bueno, a mi això em passa quan sento alguns tertulians de la tele, quan parlen del funcionament dels partits polítics, perquè el que expliquen és que no han estat mai a la vida dins d'un partit polític, perquè si no, no explicarien les tonteries que diuen. O sigui que, clar, la gent, això de que sabem de tot, no és veritat, no sabem de tot.
Però és que ni que sàpigui, no sé si veu seguir el Cuní, que tenia un com a mínim devia ser enginyer naval, aquell senyor, quan es va esbotzar aquest vaixell rus.
Comandante naval, sí. Era.
Com?
Comandante naval.
Bueno, no ho sé, devia ser de navos, no de naves, perquè, ho dic perquè, després va sortir el patró de la confraria, sí. I va fer una pregunta, que és aquesta que estàs dient tu. Diu, m'agradaria saber quants anys fa que no puja una barca aquest home.
Pues això, si segueixes tertúlies, no sé si a nosaltres ens passa el mateix, però, home, a vegades sents cada cosa, que dius, per l'amor de Déu, sí, val més, sí, que callis, sí, i no diguis res, diguéssim.
Doncs anem a l'actualitat?
Anem.
Anem a l'actualitat. Tornarem a recuperar l'actualitat de l'escultura d'en Pep Codó quan es faci aquest acte de presentació.
Exacte.
Sí o no?
Sí, sí.
No, però a veure...
I anirem tots a l'acte de presentació.
Molt bé.
Jo del Pep Codó... Haureu de fer una bona excursió, perquè bueno, per pujar allà dalt, al turó?
No.
Home, sí, una miqueta. No, una miqueta.
No, és gaire. Els que hi anem sovint.
Ah, sí?
Sí.
No és pujar a l'Himalaya, no.
No l'heu vist encara?
No, jo vaig... L'escultura no. Hi haig d'anar quan vaig veure la foto. Sembla que era ahir, que vaig veure el diari.
Bé, doncs, us sembla que parlem res? Si voleu, fem una ronda únicament per valorar aquest estat d'alerta novament amb motiu de l'atemptat ahir a Londres. Crec recordar que la setmana passada també hi va haver a França alguna amenaça. Aquí a Catalunya recordem que hi ha hagut escorcolls i detencions a Roda de Ter. Torna a primera plana el terrorisme i, com sabeu, des del passat 11 de setembre de 2001 la seguretat mundial està tocada i és difícil de controlar.
La seguretat és incontrolable.
És
impossible controlar la seguretat. L'atemptat aquest de Londres, avui aquest dematí almenys encara no deien qui havia sigut el que havia atemptat, perquè pot ser un tio que s'hagi tornat boig i hagi començat a atropellar la gent allà al pont, que sempre està, com sabeu, ple de gent.
Ho han classificat realment com a terrorisme.
Sí. Bueno, perquè és molt fàcil classificar-ho tot com a terrorisme.
Oficialment. Aquí és aquesta informació que te l'ha de donar, qui te la pot donar. I aquest senyor, doncs, per els motius que sigui, doncs, ha fet una acció i sembla que hi ha implicacions més enllà de la persona.
Jo he vist que deia inspirat amb el terrorisme, però sí. Si és de terrorisme això no ho he vist ja.
Ho han dit.
Val.
Aquí, jo, saps què em passa? Que... aquest terrorisme, quan és, es dona així molt a prop, i en aquest cas, doncs, quan passa una cosa d'aquestes a un país europeu, les primeres planes dels diaris immensos, aquí hi ha 5 morts, hi ha 40 ferits, em sembla, important, i això ens fa tremolar. Però jo, immediatament, no sé per què, doncs em venen a la imatge aquelles altres, em venen al cap aquelles imatges d'un altre tipus que jo no sé si l'hem de classificar de terrorisme o no, però tot el que passa a Síria i els països doncs, de conflicte, amb la quantitat de milers i milers de morts, de bombardejos, de gent innocent dels camps de refugiats i tal, ostres, si això no és terrorisme, és un altre tipus de violència
són, que no sé fins a quin punt
són danys col·laterals, però realment que afecten a milers i milers de persones. I d'això doncs, ja ens hi hem acostumat i ja no ens afecta tant.
També aquí ens hem acostumat, Josep Maria, a que tots gastem gas d'un país que estan matant a tothom el que viu en aquell país.
Sí, però
que el Líbano
resulta que a casa meva no em puc fer servir d'altre.
No, clar, però d'això no surt cap portada, cap diari dient tot el gas que gasteu en aquest país ve d'un país que està en guerra perpètua, contínua i que no l'acaba de parar. Per tant, a veure, de terrorisme n'hi ha hagut tota la vida, els anglesos estan acostumats, tota la vida han tingut bombes que els hi han esclatat a tot arreu per culpa de l'IRA.
Sí, però Maria, 3 morts a Europa valen 70.000 si vegades més
si això no t'ho discuteixo.
Els 100.000 de Mossul
i el que està passant a l'Àsia i el que està passant a l'Àfrica i bueno, clar.
El que passava al començament de segle XX amb els moviments anarquistes, etcètera, etcètera.
De tota manera,
al final, tornem a estar, diguéssim, com fa 100 anys, dir la situació, i encara potser, diguéssim, estem bastant millor que no pas fa 100 anys.
Jo suposo que deu haver diversos tipus de terrorisme, que és un pèl que deia el Josep Maria. Deu haver un terrorisme institucional, com és aquest de que fan una guerra i fan d'allò. Algun unipersonal, que són aquests que jo penso que estan sonats, que no deuen anar dirigits per ningú, sinó que són unes creences pròpies de no sé què, i un terrorisme col·lectiu o organitzatiu, o com vulguis dir-li. Jo el que penso és que el fet diferencial entre allò és la religió. És un terrorisme... A veure, és que si no ja no és terrorisme, és una guerra.
Però fixa-t'hi, l'atemptat aquest que hi va haver a França, que comentàveu abans, els familiars de la persona que el va fer, deia que de religió res de res, que al contrari, un tio enganxat a la cocaïna i un petit ladronzuelo. O sigui que jo crec més bé que els hi paguen no sé què perquè facin un atac de terrorisme a canvi d'un quilo de coca, perquè si no, no s'entén.
En el cas de l'atemptat d'ahir, el terrorista que va ser víctima també del propi atemptat l'han qualificat a fons policials com a llop solitari.
Bueno, perquè ara això del llop solitari està molt ben...
És que en el moment en què... L'única cosa, fixeu-se que l'única cosa que han dit d'aquest senyor és que era britànic. No han dit ni si era blanc, si era negre, si era ros, No han dit res. Només han dit que era britànic. I quan el terrorista, diguéssim, és britànic, ui! Ja no és allò, diguéssim, de que
ja no
l'estat islàmic i no sé què, i que ha vingut de fora i tot plegat, que són allò aquelles amenaces que sempre diu el Trump. No, és que és un del país.
Sí,
I l'atemptat que hi va haver-hi al metro de Londres també eren gent del país, eren gent de segona generació. I per tant, diguéssim, eren britànics. Per tant, el problema vol dir que no és tant l'estat islàmic com un problema que també hi ha intern dintre del propi país.
Del sistema.
I aquesta és la cosa que costa de veure. I a França, diguéssim, els hi passa, diguéssim, exactament el mateix. Es van crear tots aquests grans nuclis a l'entorn de París, etc. Que és clar, que vull dir que això doncs no ha acabat de funcionar, s'han anat convertint en uns guetos, que inicialment representava que no ho havien de ser-ho, o quan es van fer amb la voluntat de que no ho fossin, i en canvi doncs ho han acabat seguint. I això, aquest és el verdader problema.
Molt bé, alguna cosa més?
És un problema social, pregunto.
Sí, en part sí, molt.
És clar.
A França es veia clar el de la Valió, que era...
I a Brussel·les.
Clar. Llavors és un problema social, més que un problema... Bueno...
Ara, jo el que em fa pensar, quan hi ha una cosa d'aquestes, i vas veient doncs, com t'expliquen la història ràpida dels personatges i dels protagonistes de tot això, és l'element de la informació de la seguretat.
Ah, sí.
Cada vegada estem en una societat que necessita d'una mena d'intel·ligència policíaca o no sé com dir-ho, que hi ha un seguiment que suposo que tots estem també controlats igualment, però que sense això la seguretat doncs, seria encara menor. Però estem fitxats, o està fitxat la majoria, de la... I els tenen controlats i els agafen. I els... Però això suposa un apartat de l'estructura de l'Estat que és poc transparent.
És evident.
Poc transparent.
Home, si fos transparent no seria seguretat ja.
I té uns costos molt elevats a nivell econòmic, sí, sí, també. És a dir, que això no acaba a nivell del debat polític, no hi entra mai aquest aspecte. I a mi em sembla que és un element que s'ha de tenir en compte. Necessitem d'aquests controls, d'aquesta seguretat i d'aquesta intel·ligència i tal, però a la vegada hauria de ser democràticament controlat i controlable i saber doncs, el que ens costa tot això. I després veure'n les causes i les orígens que deia, doncs...
Però fixa-t'hi que no sé on vaig, ja fa temps, algú que deia que per anar des d'aquí fins a la plaça Catalunya passem per 30 càmeres, vull dir, si mires totes les càmeres que passes de davant de les caixes, les que tens a l'estació, les que tens als trens, les que tens a no sé on i fins que arribes, estàs, o sigui, que possibilitats de... Que
passa qualsevol cosa i posen les
fotos. De seguit et poden filmar el tio que estava davant, no saps com.
I en aquest país encara hi ha poques càmeres, que tu sí, sí. Surt d'un bar a Berlín, no ara no, fa 20 anys, surt d'un bar a Berlín i crida una miqueta al mig del carrer, que no veus la policia enlloc. Però al cap de 2 segons tens un cotxe de la policia a costat teu dient que fa soroll.
I després amb tots aquests missatges del no sé si és del Google o del WhatsApp o del que sigui, també es veu que si volen se n'enteren de tot. Jo no, bueno, i encara hi ha una cosa pitjor, que és una mica el que jo crec que apuntava Josep Maria, i és de dir, és que quan passa alguna cosa dius, no sé si va ser a Bèlgica, que no ho sabia ja la policia que aquest senyor faria algun disbarat, o sigui, a sobre els hi passes comptes d'aquesta organització opaca o no transparent, però tothom confiem en que aquests tios funcionen.
Bueno, perquè el problema és que si no fan res, perquè no han fet res, i si han fet llavors et trobes amb el comando d'Ixan, eh? I llavors, esclar, diguéssim, és una relliscada tan grossa que vull dir, a veure, diguéssim, doncs què és el que passa, no? I esclar, vull dir, tampoc ho té fàcil, eh, la policia per no. Actuar I aquella
novel·la... No, ja és fàcil, no, però no. Per això és els serveis d'intel·ligència que un estat actualment cada vegada són més importants, no sé si més necessaris o no, sí, sí. Però jo el que em preocupa és que això tingui per darrere, doncs, sigui net o no sigui prou net. I això què facilita? Facilita infiltracions, també, és a dir, els potencials terroristes també s'organitzen i saben una mica tot això. Llavors, doncs, hi ha entrades i gent doncs, que se n'aprofita també de tot això.
De totes maneres, no ajuda en els serveis de seguretat que, per exemple, hi hagi atacs d'un grup polític al Parlament de Catalunya contra els Mossos d'Esquadra, perquè els Mossos d'Esquadra fan el que han de fer o el que els hi manen fer o el que tenen l'obligació de fer.
No ajuda, és el que et deia abans, de trobar-te ben administrat, si veus que... Jo crec que hem de mirar de fer una societat que siguem feliços, tu.
Home, jo intento... No tapar la felicitat un altre cop, eh?
Jo intento ser-ho sempre, eh?
Sí.
Bé, doncs no sé si estaran feliços o no Junts pel Sí i la CUP, que decideixen tirar endavant els pressupostos amb la inclusió de la partida del referèndum. Malgrat el que els hi recomanaven els seus juristes.
Jo ahir que vaig seguir tot el procés, vaig tenir un... Hi va haver moments que vaig tenir la sensació que estava al mercat de Calaf. Allò era com una mena de vodevil que vaig sentir, em vaig sentir avergonyida, francament. Els juristes cridant, els grups polítics recomanant que no es votés perquè els juristes els deien que no es votés... Francament, no sé on anirem a parar, però no sé si la situació és la més confortable per tothom.
Jo que he estat al Parlament, no sé, he viscut aquest batibull amb una preocupació, és a dir, jo recordo perfectament el pes important que tenen els lletrats al Parlament, vull dir, i és un referent obligatori, essencial, doncs, per saber que estem fent el treball que el marc que ens hem donat, estatutari, legal, el que sigui, doncs, és el que toca, que podem i que no podem fer. En un moment determinat que hi ha una iniciativa que hi ha molts interrogants, però que en un moment determinat que no s'ha pogut parar abans, perquè estic segur que ho han intentat abans, que els lletrats al final es forcin que hi hagi una declaració pública davant del ple dient, senyors, això que aneu, esteu disposats a fer, no es pot fer, no ho empara la legislació, no només el constitucional, sinó l'estatutari, perquè hi havia el Comitè de Garanties Estatutàries que ja ho havia dit. No podem construir un país nou si saltant-nos les barreres totes les que ens donen la gana per un projecte que pot ser legítim, però que ha de tenir doncs, els mecanismes de respecte al marc que ens hem donat
democràticament. Però si surt un partit polític que a més, ha tingut la sort de que té 10 diputats perquè l'han votat, dient que es passa pel forro totes les lleis i totes les constitucions i tots els parlaments del món mundial, home, francament,
però per això tenim un govern, Maria, tenim un govern que està per damunt d'aquests 10.
Que no governa.
I tenim, bueno,
tenim un govern que no governa.
Que està condicionat per aquesta minoria. I ells tenen el dret de poder-ho defensar.
Està condicionat per aquesta minoria.
Però ha de tenir una responsabilitat per dir això es pot arribar fins aquí o no es pot arribar fins aquí.
No t'ho discuteixo, això.
I escolta, a veure, la república catalana que construirem, si l'hem de fer amb aquest model de dir cadascú fa les lleis i se la salta després, dir és el marc que ens hem donat. I l'Estatut és encara la nostra llei màxima i el constitucional el que pensem que hi ha d'haver també una norma doncs, pel damunt, si no ha respectat això, pleguem.
Jo, per fer un pèl de pedagogia molt curta, diria que l'única manera d'evitar que els alcaldes facin alcaldades és tenint un secretari que et diu si allò és legal o no és legal i un interventor que et diu si hi ha diners o no. I per mi, amb la Maria ja ho hem comptat molts cops, com el nostre secretari actual, doncs penso que n'hi ha pocs, que a més s'esforça, com deies tu abans, per mirar de ser, per lleialtat institucional, s'esforça en buscar els arguments que allò, ell deia, disfrazar el muñeco de ropaje jurídico. I llavors s'esforça en que allò pugui anar bé. Però si el secretari et diu que no, jo crec que si allò ho aproves, és que jo crec que automàticament et desqualifica. Jo crec que no és bo saltar-se aquesta manera de fer, que és el que dius tu, aprovem nosaltres unes coses per no fer barbaritats. Et diuen, miri, perquè jo moltes coses d'aquestes dels ERES, d'Andalusia i això, dic, on és l'informe de l'interventor? Sí. On és l'informe?
O dels ajuntaments de Màlaga, tots aquests llocs.
Si l'interventor els ha fet un informe contrari, aquests senyors jo crec que directament estan desqualificats ja. Llavors, a mi em sap molt de greu, que comprenc que és el primer acte de desobediència, que per un lloc o altre hagués hagut de petar, comprenc també que aquest grup que dius tu, el partit polític,
No sé si és un partit polític o un grup d'amics, d'amigues més bé.
Els necessitem per no sé què i ens han arrossegat a no sé on, però realment a mi tampoc no em sembla un bon començament. Ara, si dius, mira, era necessari aquest acte de desobediència per poder continuar. Bueno, ho tinc com a mal menor, però gràcia com a gràcia no me'n fa cap, perquè crec que hem de respectar les autoritats que tenim.
I sobretot el marc jurídic que ens hem donat, exacte, que ens hem donat i que l'hem votat entre tots. Vull dir, escolta, si això no som capaços de veure-ho, els que tenen més responsabilitat hauran de donar comptes d'això i després no ens queixem
que
vinguin sentències.
Sí, però llavors la culpa serà de Madrid, eh?
Sí, però venen sentències i llavors de dir no, aquí doncs no passa res, dir, aquí som els màrtirs. A mi em va agradar doncs la intervenció del Coscubiela, que va dir, escolti, senyora, jo vull que vostè faci de presidenta, no de màrtir. I és aquí, vull dir, la presidenta té el deure de fer complir el reglament i de fer complir les normes parlamentàries. Si tu dius, no, però és que jo amb la desobediència em converteixo en una heroïna, doncs bé, això no hauria de passar pel davant.
Jo la clàusula aquesta que va afegir el Podemos aquest, jo no sé si realment era molt necessària. Jo, clar, era necessària per aprovar els pressupostos, però haguessin pogut passar també sense...
No, però és que aquí hi ha una voluntat dels de la CUP.
Exacte,
de
desobeir.
De dir, hem d'explicitar un moment o altre que ens importa un comino el que digui el Constitucional.
Sí,
hem
però...
de expressar-ho d'una manera...
Però ells no estan al govern i això provoca que el que es carregui amb els neulers és que estan en el govern. Ells és molt macos.
Govern i mesa del Parlament, en aquest cas, són els dos que tenen el deure de fer, i els altres queden... Així com els bons de la pel·lícula.
El problema és que, diguéssim, hi ha situacions aquestes que recorden molt les situacions de l'any 36, no? De dir, o guanyem els feixistes o fem la revolució. Vull dir, a veure, diguéssim, lo important era guanyar els feixistes i com que vam fer la revolució ho vam perdre tot. Ni va quedar la revolució ni vam guanyar els feixistes. I en aquests moments estem en un altre dilema d'aquest tipus així, no? Llavors dius, bueno, si volem anar cap a la independència, anem cap a la independència, però anem-hi bé.
Vull dir,
fem-ho bé, perquè de lo contrari no aconseguirem res. I a mi em dona aquesta sensació de que anem cap a un precipici que no aconseguirem res. I per voler fer aquestes pressions i aquestes coses, etcètera, etcètera. I a més, esclar, diguéssim, és molt fàcil, diguéssim, això de dir, fem un acte de desobediència que si hi ha una garrotada la rebràs tu.
Sí.
Que això, diguéssim, també, perquè, esclar, nosaltres, simples diputats.
A mi em va semblar penosa la intervenció de la diputada de torno d'aquest grup polític, però em va semblar també penós la intervenció del senyor Junqueras, perquè no va dir res.
Va dir, aquí, endavant...
Això és un especialista.
Endavant les atxes, sí.
Sí, això és un especialista. Sí.
Però, clar, això genera, vull dir, i comencen a haver-hi ja doncs, les primeres víctimes, per dir-ho d'alguna manera, el Mas, Rigau i la Joana Ortega, i l'OMS com a última cosa, que es van, d'alguna manera, decapitant referents polítics que han tingut un pes... i que aquest país necessita realment polítics que portin un recorregut i que siguin uns referents, i que a partir de tota aquesta dinàmica aquests van, els agradi o no, i farem la revolta al carrer, el que vulguis, però el senyor Homs la setmana que ve deixarà de ser diputat, li agradi o no li agradi, però doncs deixarà de ser
però
diputat.
Però ell ahir va fer unes declaracions que va dir que fins que no el fessin fora del Parlament, ell no se n'aniria.
Fer-lo fora és enviar-li un comunicat de la presidenta del motor del Congrés,
que la
llama
deixa de ser diputat.
De totes maneres, si els pesos polítics que anem perdent es diuen Rigau o Jan Ortega, el país no se'n sentirà gaire ressentit.
Jo crec que sí.
Bueno, però hi ha un Mas, hi ha un...
ara faran d'ambaixadors.
Sí.
No, però el problema, diguéssim, no pot ser aquesta, que és una tàctica estalinista, diguéssim, doncs, de la Segona Guerra Mundial, no? És a dir, anar enviant olejades de gent, diguéssim, onades de gent que es va, diguéssim, doncs, presentant allà, els mataran, però és igual, en tornem a enviar uns altres i els mataran i demés. Però al final, diguéssim, guanyarem els alemanys, doncs, perquè nosaltres som més i nosaltres som més forts i d'això. No penso que aquest sigui el sistema.
A mi, de tota manera, aquí el que em sap greu és que surti guanyant el Rajoy, perquè jo estic segur que és el que...
Però si ja ho tenen pactat, això, home.
Jo no ho sé.
Home, Pablo Iglesias ho va dir l'altre ahir, no? Em sembla que va ser, no?
Però és que, a veure, aquest senyor està administrant els temps d'una manera que ara la ETA ja se li ha desarmat i ara quiere que no sé quantos. Aquest senyor administra els temps d'una manera que jo no sé si al final, quan hi ha... Perquè, clar, no sé què opineu vosaltres de la carta conjunta del Junqueras i el Puigdemont. Van fer una carta conjunta que van publicar en El País... I dius,
per justificar-se una mica, no és massa més enllà que...
No ho sé, o estaven demanant...
Ajuda'ns a treure'ns d'aquest forat.
A sortir d'aquest atzucac.
Clar. No, és això, perquè estan atrapats. Vull dir, a la que tu poses, per una cosa d'aquestes, poses calendari i el poses tu perquè t'ho fan demanar.
Però això ja fa 4 anys que hi ha algú que ho estem dient.
I saben que ens hi anem apropant i que això no té sortida... auxili, sí, qui pot treure d'aquí?
Però llavors el Salvador, que és el Rajoy, et pot treure quan ja estiguis amb l'aigua tant al coll que al final admets
o
moltes...
O pot deixar que t'ofeguis, perquè tampoc no li fas cap falta.
Exacte.
El Partit Nacionalista Basc ara li fa falta perquè li aprovarà els pressupostos.
Sí.
Els canaris li fan falta perquè li aprovaran els pressupostos. Per tant, ell els hi farà favors en aquests. Però si tu t'empenyes amb, és com anar contra los molinos de viento. Allò, tu t'empenyes en fer la guerra contra aquell senyor que al final et deixarà caure i et deixarà morir, és que ets burro. Perdona, és que ets burro.
I a mi em sembla bé que es confiï molt amb la gent, amb la ciutadania, amb les reaccions massives i tal, però la política no la pot, no es pot dur a partir d'aquí, sinó que hi ha d'haver una direcció política, i si són els partits i els hem votat i tal, és perquè dirigeixin i no diguin no, no, escolta, ajudeu-nos, tu, anem al carrer perquè estem ofegats i ens podeu salvar. No, siguis tu capaç d'endevinar quins són els passos perquè no et trobis en aquesta situació d'emergència.
Però estem en una situació excepcional, eh?
Perquè, però ens hi hem posat.
És evident. Exactament.
Sí, però...
sí, sí, perquè a part ens hi hem posat nosaltres voluntàriament. Eh?
I cadascú treu la renda, la rendibilitat d'això, els d'allà, amb la resistència d'aquí, i els d'aquí amb la resistència d'allà.
Si no haguessin tombat l'Estatut, no estaríem en aquesta situació.
Però és que no ho van tombar del tot, l'Estatut. Si el que queda de l'Estatut no l'estem posant en pràctica.
I el marc estatutari no el complim. Pasqual, això no...
No, vol dir no el complim tot.
No complim el que hi ha, el vigent, el que està aprovat, eh? Vull dir, el retallat. Tot això que s'està fent, el Comitè de Garanties Estatutàries és de garanties estatutàries, no constitucionals. Diu, això no es pot fer.
Ja.
Doncs escolta, per què serveix l'Estatut? Per res. Diu, la Constitució, bueno, jo encara doncs dius, bueno, la Constitució, si vols dir, és que ells són no sé qui. Però ni les nostres lleis, les poques marges de maniobra que ens han deixat...
Perquè ara ja, no ens serveix.
I
ara...
què ens serveix? Llavors ens ho fem a dir, mira, doncs tirem pel dret. Això un país no es pot governar tirant pel dret, simplement, si no hi ha un marc que t'empari, un marc legal.
Però si no fem res, estem igual que ara.
Estem igual si no fem res. Ara sí, estem pitjor. És que jo penso que estem pitjor ara.
Sí.
El problema és aquest.
Els que sí que han de fer alguna cosa i d'entrada han de posar data són els socialistes amb les primàries. Els candidats...
Nosaltres fa molts anys que fem primàries, ja hi estem acostumats.
Però
a fer primàries.
Però estem parlant de les primàries que s'esperen ara amb els tres candidats que ja es coneixen pel PSOE.
Ja estan, ja tenim data de quan es posen les... quan pots anar a votar.
Maria, però què ha passat? Hi ha un problema econòmic, diguéssim, que els hi exigeix ara la... El Comitè Federal els exigeix al Pedro Sánchez o li prohibeix que faci un tipus de recaptació de fons que ha de passar pel partit.
Sempre. Però... Això és el que diuen els estatuts del partit. Tampoc no ens podem saltar els estatuts del partit. Els estatuts del partit, quan fem unes primàries o quan fem unes eleccions, tot està controlat pel Comitè de Comptes del partit. Tot.
Però llavors el Pedro Sánchez que ha fet una gira per ahí.
No tinc ni idea del que ha fet el Pedro Sánchez.
Sí, ha fet una gira i ha recollit. No és que la gira recollís, sinó que accepta donacions anònimes, que és el que se li està ara retraient, recriminant, no?
Diuen que són aportacions que fins que no arribin doncs, la proclamació dels candidats dels tots tres, bueno, poden llavors...
Perquè demanar... és el que et diu els estatuts. A veure, aquí el principi de la democràcia... jo mateixa, com a primera secretària, havia demanat una bala a un banc que havien retornat al partit religiosament, tota, per fer unes eleccions a nivell personal. Això estava superprohibit pel partit des de fa molts anys. O sigui, les comptes de totes les eleccions i de tots els actes que es fan a nivell de partit ho controla el Comitè de Comptes del partit. I no pots treure un duro d'enlloc que no sigui controlable. No sé el que ha fet el Pedro Sánchez, no tinc ni idea, però si ha fet una cosa que no està contemplada en els estatuts, doncs està bé que li toquin la cresta. Em sembla lògic.
No, l'excusa que dona és que encara no ha començat pròpiament dita la campanya.
I em sembla una tonteria que si no ha començat la campanya hagi començat a recollir diners, no sé per què.
Home, si fan... Home, per consolidar-se una mica, perquè...
Però sí,
perquè t'has de fer Guardiola, no?
Exacte.
Si no...
No, però aquí és un problema, és que això, un dels partits de referència en l'etapa aquesta democràtica, com és els socialistes, que tingui aquest problema intern, doncs
a veure,
és un problema.
Això ha sortit ara... No, la veritat és que no, ara no vull fer de tertuliana, que sap de tot, perquè no sé de què va aquest tema, ¿vale? Però com se va financiar el partit del Pablo Iglesias?
No sembla que des de Venezuela, no?
Això, no, no, no triem aquestes coses, perquè es diu...
A veure, no, clar, ja, ja.
Sembla
ser... Ara no sabem si fa de tertulià o de...
O todos, no. Sembla ser per...
O todos o ninguno, clar, a veure...
Sí, quan per... això s'ha denunciat, ha sortit que absolutament no és veritat, això. I això ha sortit amb sentència.
Ah, sí? Doncs pues segueixen dient-ho.
Home, però... clar, vull dir, tu ves repetint i al final potser inclús ho creuran.
Això és el que deia aquell senyor, no? Mil vegades de repetir una mentida es converteix en una veritat.
Però al final, Maria, no hi ha data encara per a les primàries.
Sí, no?
Sí.
Sí, hi ha data.
Sí?
Sembla que és el... Sí,
no sé, jo tinc una carta a casa que em convoca a anar a votar i ara no et sabria dir quin dia em diu la carta.
Sí, és maig o juny, però sí.
Sí, sí.
Sí, sí que hi ha data, sí que hi ha data.
Ja hi havia data, sí.
Hi ha data, no em facis dir ara el dia perquè no me'n recordo.
Però falta el tercer candidat. Exacte, la tercera data, la 26.
Encara no
ha dit
aquí.
El 26, no?
El 26, a veure què...
Si estem a 23...
De moment està sondejant a veure què passarà.
Ja.
Què vols dir? Que si no hi ha una garantia de victòria?
Però això ens passa hasta els congressos d'aquí. A veure, quan un et presentes, primer has anat per totes les agrupacions a veure qui et votarà.
Mira si hi ha aigua a la piscina o no.
I si no, no m'hi tiro. Si no hi ha aigua a la piscina, no m'hi tiro. Perquè perdo, llavors, perdo la possibilitat d'estar en un lloc que no hi sóc i perdo la possibilitat de ser presidenta del Parlament Andalús. Vull dir...
És incompatible?
No, però si perds unes eleccions no és massa compatible.
Penseu que la batalla al final serà entre tres, entre Patxi López, Pedro López i...
Pedro López?
Ai, Pedro Sánchez, és que els cognoms són...
Els López i els Sánchez són molt
Patxi
espanyols.
Patxi López, Pedro Sánchez i Susana Díez.
No ho sé, no en tinc ni idea. Jo
suposo que sí.
Jo sí que tinc idea de si són tres, ja sé a qui votaré, però no t'ho diré.
No, però vull dir...
Vull dir, no hi haurà cortines de fum, hi haurà alguna retirada, allò...
No ho crec, jo,
No.
Jo tinc la sensació que no.
Jo crec que hi ha un que es presenta per l'esquerra, l'altre que es presenta per més de dreta i l'altre que es presenta pel mig. I per tant, havent-hi aquestes dues opcions, sobretot entre Susana Díaz i el Pedro Sánchez, penso que el Patxi López diu, home, no em puc retirar perquè sóc la moderació, per entendre'ns d'aquesta manera. Això és el que jo entenc, per tant, penso que no...
I perquè és
no...
el que té més pes polític.
Sí, sí. Sí.
Home, és la veterania.
Ara, per mi, té menys ganxo.
Qui?
El Patxi López. O sigui, és més mitinera la Susana Díaz.
Mitinera.
No matinera, mitinera.
Ni matinera ni mitinera, sí, ja diria.
I no sé què, ja veus les cadències, que parla una mica com el Felipe González, veus les cadències del mitin, amb la música, i allò enardeix.
Jo crec que aquesta fase de la política ja hauria d'haver passat.
Exacte.
Sí. Jo el que veig és que estem en un moment de crisi dels partits polítics.
Sí.
I aquí per unes determinades causes, allà per unes altres, jo tinc una, i en aquest sentit no em fa res dir-ho, doncs una certa esperança de que aquí també neixi aquesta força nova dels comuns.
Amb el Patxín o sense el Patxín?
Amb la integració i la confluència de totes les forces que volen jugar-hi i per fer una cosa nova, que no sigui la suma de coalicions, sinó un partit nou, i això entrarà i configurarà un altre mapa a Catalunya també, i penso que això és important en un moment de crisi dels diferents partits històrics.
Però vols dir que aquestes coses noves no acaben convertint-se en velles?
És que ja surten velles.
Però
és que moltes vegades la nova política, i me lo repiten, no li veig la diferència.
Ja ha de passar la història.
Bueno, perquè vostè em diu que és nou, però jo diria que això està...
Això fa 40 anys que ho vivim.
Bueno, no, però doncs... Maria creu que...
No, però jo tinc claríssim que això farà forat aquí a Catalunya, perquè és realment una força fresca amb gent que ve de procedències. Home, la procedència política no la podem anul·lar així per dalt el Real Decret. La gent té una trajectòria a nivell personal o a nivell de grups organitzats, i abans el que es feia és dir, anem a les eleccions i fem una coalició, tant, llavors tu te'n toca 4, tu 8, sí, i tal, i sí, continuem. Sí, aquí és dir, no, escolta, renunciem en aquestes forces d'origen, doncs, i en fem una de nova, amb què els militants que s'apuntin i seran els que tindran a les seves mans l'elecció de la nova organització, les estructures de poder, etc. I això serà un partit nou
suport en base
amb gent, amb gent de procedències diverses i múltiples, i penso que això hi ha un escletxa d'esperança per veure si això aporta. Ja veurem, i la història ho dirà, ja veurem, però a les eleccions municipals ja es va veure amb resultats que van guanyar a Barcelona, a les eleccions...
Bueno, guanyar.
Van guanyar, perdó, la primera força. Van guanyar. A veure, què vol dir guanyar en unes eleccions? El que és primer guanya. A les eleccions generals del Congrés van ser els primers. Van guanyar, també. Doncs, bueno, alguna cosa vol dir, doncs, que és una força que ve amb empenta.
Jo em surt la meva vena d'antropologia i vull que passin uns anys a veure si es manté o es desfarà els altres. Perquè no ho
trobo. Els altres estan desfets.
S'estan desfent.
No ho veig clar.
No. Jo penso que al cap d'allò es tornen a agafar els mateixos vicis, els mateixos d'allò...
Bueno, s'han de posar els mecanismes en aquests partits també perquè aquesta degeneració que porta la història, doncs, de qualsevol organització, doncs, es pugui superar. I aquí, precisament, l'experiència que es té de tot això el que passa és que s'han de crear mecanismes interns per controlar que l'evolució sigui més neta, més transparent.
Això és cert.
Molt bé, estem acabant. Tu ets del Barça, no, Pasqual?
Sí. Per què? Se'm nota.
No porta cap escut, eh?
No, però alguna que altra vegada m'ha semblat notar per on anaven els trets. Ho dic perquè tu a l'època d'en Montal...
Sí.
Què vas fer?
No vaig fer res, jo, tu. O sigui,
a veure... Pagava la cuota religiosament i s'ha acabat.
El Lluís Dosso i Serra, que era, diguem-ne, amb el passat meu... va ser fundador del Barça, o sigui, junt amb el Gamper.
Ah, sí?
El Lluís d'Ossó i Serra. Sí, el Núñez ens va donar als Ossó la medalla de no sé què, quan el centenari o quan no sé què. Vull dir, estic implicat des d'aquest tema familiar, perquè jo preguntava, escolta, que no... I va dir, no, ja està reconegut, i si ho mireu, veureu, i a més és d'aquells que jugava, i era el secretari del Barça. És a dir, que quan faltaven calés, devia ser ell els que els posava, dic jo.
Com el Gamper. Els Gampers tots viuen aquí a Sant Cugat.
Sí, també. Doncs havia... aquest, amb el Gamper van fundar això. Llavors em deies el del Montal, sí.
Perquè avui és notícia,
sí,
la seva mort.
La seva mort, efectivament. No sé si va tenir els mateixos merders que el Miro Sans. Jo tinc entès que en el Montal no li deixaven importar bales de cotó o de no sé què que ell fabricava, sinó amb algun tema contra... O sigui...
A veure, la història que hi vaig sentir del senyor Montal no s'assemblava res amb la història que jo vaig viure quan la vaig viure amb el senyor Montal, president del Barça.
Per què?
Per això que dius tu, perquè els fabricants de Terrassa i Sabadell necessitaven que algú els ajudés a importar coses.
Exacte.
Com el pare del Pujol, per exemple, que també...
Un facilitador.
Sí, i a vegades ser president d'un club en aquells moments...
Doncs segurament la
valia molt.
Va fitxar el Cruyff, però, eh?
Això, sí. La importació això, sí. Més significativa això, i la sí. Aportació més significativa va ser el fitxatge de Johan Cruyff. Sí. Bé, doncs, senyora i senyors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dijous més. Us emplaço a la setmana que ve, que acabeu de passar una bona setmana.
I que siguem feliços.
I que siguem, sobretot, home, vivim en un país petit.
Sí, ens agradaria viure en un país petit.
Gràcies, bon dia.
Vinga.
Bon dia.
Bon dia.